Radio Vida.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb l'objectiu de donar-se a conèixer entre els estudiants de batxillerat, l'Institut d'Estudis Penedesencs impulsa des de l'any passat els Premis Penedès IEP. D'aquesta segona edició, que properament ja celebra l'acte de lliurament dels guardons, en parlem avui amb la Teresa Sadurní, secretària de la Junta de l'IEP. Teresa, bon dia.
Bon dia.
Què et sembla si comencem recordant la filosofia i l'origen d'aquests Premis Penedès IEP que estrenàveu l'any passat i que just ara culmineu aquesta segona edició?
Doncs sí, aquest any s'ha convocat això, per segona vegada aquests Premis Penedès que van dirigits als alumnes, recordem-ho, de segon de batxillerat dels centres educatius de tota la vegueria del Penedès i que una mica van néixer l'any passat amb l'objectiu de fomentar la recerca sobre en àmbits de coneixement del Penedès. Hi ha dos requisits per poder-se presentar, un que estigui presentat en llengua catalana i l'altre és que la temàtica sobre la qual s'ha fet recerca sigui dins de l'àmbit Penedès. I dins de l'àmbit Penedès no tan sols d'història, sinó de biologia, de ciències, d'art, de música, però sempre voltant, relacionat amb el territori del Penedès. I una mica l'IEP, des de fa 48 anys, no?, des de la seva creació, ha fomentat moltíssim la recerca. Potser sí que és més en recerca d'àmbit històric, i fruit d'això, doncs, és la quantitat de jornades, seminaris i publicacions que s'han fet al llarg dels anys, i ens faltava aquesta recerca jove. I llavors per això s'ha dirigit a alumnes de segon de batxillerat i concretament els seus treballs TREC. I això, perquè la recerca doncs, no està gaire fomentada, I menys la localista en el sentit penedès, no?
Sí, sí.
I aleshores ens sembla que nosaltres, com Institut d'Estudis, podem contribuir mitjançant aquests premis en aquesta recerca.
I és una manera també de costar, més que de costar, de descobrir segurament l'IEP, l'Institut d'Estudis Penedesencs, a tots aquests joves de batxillerat, oi?
També, perquè costa molt. L'Institut d'Estudis Penedesencs, doncs sempre ho hem dit nosaltres, tenim al voltant de 600 socis i sòcies, però ja amb una mitjana d'edat, doncs una mica que comença a ser elevada, no?
Socis que us han acompanyat des de l'inici, segurament, no?
Segurament. I llavors costa molt apropar-se, la gent jove té altres interessos, altres estímuls, i costa molt, doncs, captar aquests socis, no? O que s'acosti a l'institut. Per això nosaltres, a través d'aquests premis, és una manera de que els coneguin. També et diré que arrel de la primera convocatòria de l'any passat, també de les xerrades que hem anat a fer a instituts sobre el tema dels deportats, no?, amb l'últim llibre que vam publicar, hem copsat aquest acostament, no?, de nois i noies, de joves, de primer de batxillerat, sobretot, que encara han de fer el TREC i que s'han començat a interessar, doncs, si els podem ajudar, a on poden buscar informació, i això penso que és fruit també d'aquest treball que fa l'IEP des de fa uns quants anys.
Quina bona sensació, no? Quina alegria,
sí,
recollir fruits d'aquesta manera, no?
Doncs sí. I una cosa, per exemple, parlant dels premis concretament, l'any passat se'n van presentar 16, dels centres educatius de la vegueria. Doncs aquest any se n'han presentat 21. Això vol dir que té bona salut, que aquests premis
van creixent, interessen, mica a mica.
Interessen. Aviam, no hem d'amagar que són llaminers econòmicament, no? I que llavors...
Per això són, bueno, premis, no?
Per això són premis. I llavors, doncs, bueno, la dotació econòmica, doncs, va acompanyada, doncs, d'una festa, no?, de la recerca, i va acompanyada, doncs, d'un any de ser soci de l'IEP, de forma gratuïta, i després ja que el jove decideixi si vol continuar o no, i per tant és una manera, doncs, de fomentar aquesta cerca.
L'any passat, de quina manera vau donar a conèixer aquesta iniciativa, que era novedosa, als centres? I vau anar, us vau posar en contacte amb els professors?
Sí, ens han ajudat per fer aquesta difusió, perquè no podem anar a tots els centres de tot, de batxillerat, de tota la vegueria. Llavors, hem comptat amb una valuosa col·laboració, que són els serveis educatius, tant, doncs, de les comarques, de l'Alt, del Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia. Nosaltres els hi passem tota la informació en els serveis educatius del Departament d'Educació, i ells, amb les trameses que fan setmanals sobre diferents temes als centres, doncs arriben. Una altra és la comunicació directa que fem nosaltres des de l'IEP en els centres. Vull dir que els centres els hi arriba per diferents cantons.
Estan bombardejats,
I després, també agrair a la delegada d'Educació de la Vegueria Penedès, que ara tenen seu al Vendrell, doncs que també ells en fan publicitat, en fan difusió d'aquests premis.
Doncs, si et sembla, ja ens avançaves que ha crescut la participació de treballs de 16 a 21. Explica'ns aquesta participació, de quins centres prové i una mica com ha anat, que és el que podem explicar fins ara, perquè d'aquí uns quants dies ja celebreu l'acte de lliurament.
Exacte,
i sabrem,
exacte,
qui ha guanyat.
Exacte. Doncs ara, un cop s'ha tancat el termini de presentació dels treballs, bé, aquest any hem anat polint coses. L'any passat, doncs, vam veure què és el que servia, què és el que no servia, i bé, aquest any ja només s'ha presentat en format digital. L'any passat demanàvem digital i paper, més que res pel jurat, però el jurat, doncs, s'ho llegeix en digital i cap problema. I bé, hem anat, doncs, perfilant coses, i s'han presentat un total de 21 treballs. Si ho desgranem per comarques de la vegueria, han participat 5 centres de l'Alt Penedès. De Vilafranca són l'Institut Eugeni d'Ors, l'Alt Penedès i el Milà i Fontanals, i de Sant Sadurní, la Intermunicipal i el Col·legi Sant Josep. 4 centres del Garraf. De Vilanova i la Geltrú tenim l'Institut Manel de Cabanyes, l'Institut Dolors Mallafré i l'Institut Francesc Lluc, i de Sitges, l'Institut Vinyet. Després tenim 5 centres del Baix Penedès. Del Vendrell han participat l'Institut Baix Penedès, l'Institut Mediterrània i l'Escola Sagrat Cor Carmelites. I de l'Arbós han participat l'Institut de l'Arbós i també Can Juliu. Per tant,
ens falta l'Anoia.
A l'Anoia no ha participat, no han participat. Llavors, això és una cosa pendent, que potser s'ha de fer més incís als centres de batxillerat de l'Anoia, no? Sabem que acotar el tema Penedès fa que poder no es faci tanta recerca en els instituts de l'Anoia. És una suposició meva en aquests moments.
Ah, potser els incomoda encara.
No incomodar, però potser, doncs,
no
es decanten.
Senten prou identificats.
Es decanten per altres temes, no? Però pensem que fent pedagogia amb el temps, i potser sí que, doncs, amb més suport dels serveis educatius de l'Anoia, perquè s'animin a presentar. Bueno, però abans han d'animar els seus alumnes a que els seus treballs de recerca versin sobre el Penedès.
Clar, perquè són treballs que ja han estat presentats,
sí,
i avaluats.
Clar. Sí, sí, perquè els presenten
a inicis de segon de batxillerat.
Segon, al primer trimestre. Però, clar, es comencen a primer de batxillerat. Per tant, ara ja es coneixen els premis. L'any passat sí que, quan van començar a fer-se difusió, els premis estaven ja fets, tancats, i es van
els
presentar 16...
No, els trec,
perdona, els treballs,
no? Els treballs de recerca.
I els 16 treballs, doncs, de casualitat, complien la condició de Penedès, no?
Però aquesta vegada no ha estat diferent.
Aquest any crec que els professors aquí també, els tutors de TREC, doncs hi ha una feina exacta,
no?
De dir, mira, entre aquest i aquest, si tu fas... i, bueno, després passen el filtre. Aquests treballs no es presenten a títol individual, sinó que han de ser els centres educatius qui els presenten. I, per tant, són els que fan el primer filtre per si aquell treball té certa qualitat, diguéssim, o mereix optar a un premi.
Per tant, els professors dels diferents instituts, davant de les propostes que els fan els seus alumnes que tutoritzen, poden decantar la balança.
Sí.
Dir, home, pensa que si agafes aquest tema pots concórrer
i el fas bé,
al
i el
Premi
fas
de l'IEP i fas un bon treball.
I el fas bé, exacte.
Et podem presentar el Premi de Recerca de l'IEP.
I aquí, doncs, la col·laboració, diguéssim, no?, dels professors és cabdal. No?
Perquè
no és
depèn d'ells, al final.
No és l'alumne qui decideix presentar el seu treball, perquè no ho pot fer, sinó que és el tutor de TREC o els coordinadors de batxillerat de cada centre, això ja cada centre decideix, és qui presenta els treballs. No? I, per tant, sí que aquí poden jugar quan...
Us heu de guanyar els professors.
Sí. No, quan aquell alumne primer de batxillerat comença a pensar...
Té inquietuds, podria fer això, podria fer allò...
Sí, llavors és encarrilar-lo cap un cantó o cap un altre. No?
Ens has dit els centres que han participat i les comarques i els àmbits de coneixement.
Sí,
perquè...
bueno, també notar que estem també contents perquè s'han presentat tant centres públics com centres concertats privats i això és bo també, doncs, arribar a tot tipus de centres i a tot tipus d'alumnat, diguéssim.
I tant, i tant. I a més ha quedat molt repartit,
molt
amb l'excepció de l'Anoia,
repartidíssim
entre les tres comarques, Alt, Baix Penedès i Garraf.
Exacte.
I pel que fa als àmbits de coneixement, què és que estudien, què els inquieta, sobre què han fet aquests treballs de recerca?
Aquests treballs de recerca han estat molt repartits. Potser més aquest any que l'any passat. Hi ha d'història, perquè és un clàssic, no? Treballs d'història, de recuperació de memòria, de memòria democràtica, però també n'hi ha de cultura popular, d'associacionisme, de música, d'art, de tecnologia, de biologia, d'enologia, de ciència... També n'hi ha encarats a l'àmbit social o fins i tot n'hi ha un d'arquitectura. Per tant, veus que els àmbits de coneixement són rics, són variats.
Abans parlàvem a micro tancat i dèiem, és que clar, sovint tenim la imatge grans, joves i grans, de social i EP a història.
A història.
A recuperació de la memòria.
Sí.
Però...
el patrimoni, saps?
Tant però... material com immaterial, però clar, l'IEP toca totes les tecles del coneixement.
Totes, i cada vegada més, perquè cada vegada es diversifica. I per posar un exemple de que a nosaltres ens agrada molt, no?, tenir aquesta diversitat de temàtiques, quan aquests joves fan els seus treballs, doncs si mirem els treballs premiats l'any passat, doncs un era creació d'un dispositiu d'optimització agrícola, que va ser el primer premi. El segon fou per les músiques de la Festa Major del Vendrell, de cultura popular. El tercer, que hi va haver dos tercers, un era l'estudi comparatiu de diferents soques de llevat en el vi i un altre sobre la recepció de la Llei de Garantia Integral de Llibertat Sexual per part dels adolescents. Veieu que va ser com a molt...
molt divers.
Divers.
I tant.
En temàtica i d'història, poca.
Abans dèiem que, clar, presentar-se un premi és llaminer, perquè el premi és interessant. En què consisteix exactament el premi, sobretot el que fa la dotació econòmica?
Són tres premis. El primer premi va associat a un import de 1.000 euros, el segon de 750 i el tercer de 500.
Són per l'alumne, pel centre, 50-50, com va?
No, són per l'alumne.
Són per l'alumne.
Són per l'alumne i llavors va un lot de 10 llibres de l'IEP, de les últimes publicacions, i aquest any de gratuïtat, de ser soci, no? I que ens agradaria molt, doncs, que aquest any de gratuïtat pogués tenir una continuïtat ja amb el...
Sent... Que es quedin, no?
Que es quedin, no?
Perquè quan val veient la quota anual de soci de l'IEP?
48 euros, però que després tu pots deduir a la declaració de renda i ens sembla que queden, et surt com per 17 euros anuals, diguéssim. Vull dir que és una quantitat molt simbòlica.
I tant, eh? I tant.
I bé, doncs, els premis són aquests. I
falta la gala, no? La
gala de lliurament. Falta la gala, sí.
Quan es farà això?
El lliurament, aquest any, l'any passat ho vam fer a l'Espai Far a Vilanova.
Sí.
A finals de juny. Aquest any ho farem el 13, divendres 13 de juny.
La setmana que ve, ja?
Sí, ja és la setmana que ve, el divendres de la setmana vinent.
Us avanceu al final de curs.
Sí.
Bé, no, els de batxillerat ja han plegat veles.
No, i justament el batxillerat aquell dia tenen la selectivitat.
És l'últim dia. Sí. És l'últim dia.
I, per tant, algú tindrà un examen a la tarda. Però com que fan la selectivitat a prop, jo crec que tenen temps d'arribar, perquè és el divendres 13 de juny a les 7 de la tarda al claustre de Sant Francesc aquí a Vilafranca. I sí, ha coincidit doncs, que és l'últim dia de selectivitat, però pensem això, que acaben una mica abans de les 7, una estona abans, i no tots, perquè em sembla que són exàmens d'especialitat i, per tant, i arribaran segur, eh?
I bé, la idea és movent la festa, sí, a les diferents comarques.
Sí, l'any passat vam començar per Vilanova, i la idea és anar passant per diferents... per les capitals o no capitals de comarca, eh?
I com serà la festa?
Doncs nosaltres ho plantegem no només com un acte de lliurament de premis, amb parlaments com a molt protocolaris, no... Ho plantegem com una festa. I bé, amb l'experiència de l'any passat, que va anar molt bé, doncs és una festa en el sentit de que, a part dels premiats, els joves premiats, que estan avisats, els centres educatius...
Ja ho saben.
I estan avisats.
Així no faltaran, eh?
No, i les seves famílies, doncs també els seus companys, les seves companyes, altres centres educatius. L'any passat a Vilanova van venir altres centres educatius que van participar, però que no havien estat premiats, però sí que ens van voler acompanyar. I això és molt positiu, no? Perquè també, doncs, sempre busquem a un investigador jove perquè faci com una miniconferència, molt mini, sobre recerca i jove, i ho fa un jove, perquè no té sentit que ho faci una altra persona.
Busqueu aquest diàleg de tu,
sí,
a tu.
Sí, exacte. L'any passat ho va fer un jove que també forma part de la Junta de l'IEP. Aquest any ho farà, doncs, un altre. I, per tant, oferim això. Sempre posem una part musical. I aquest any ve un grup que es diu Petit Comitè, que fa música a capella. I que és una delícia escoltar-los. I ens ha semblat, doncs, que més fent-ho al claustre, doncs, podria ser adient aquesta música, aquestes cançons a capella. I bé, doncs, a part del jurat, doncs, convidem, doncs, no sé, a l'alcalde de Vilafranca, no?
La festa és oberta?
És oberta a tothom. És oberta a tothom. A més, ens agradaria molt que la gent o passés una estoneta. Vull dir, és un espai obert i dius, vaig a treure
després
el cap, vaig a veure...
I
t'ho dic, i que sí que els protagonistes són els premiats i premiades, però que ho plantegem com una festa de l'IEP, una festa de recerca jove.
Clar, de fet, de guanyadors n'hi ha tres.
Tres, exacte, n'hi ha tres. I bé, i després doncs, hi haurà lliurament dels premis, la música... I ho acabarem amb un còctel, amb un pica-pica,
sí, sí,
amb un brindis, amb una mica de pica-pica per tothom que ens vulgui acompanyar.
No hem dit res del jurat. Qui s'encarrega de dir qui són aquests tres
el jurat,
millors?
Mira, el jurat són quasi bé les mateixes persones de l'any passat. Això és bo, perquè vol dir que em van quedar contents i els hi va agradar. I nosaltres sí que ho tenim a les bases, és de que els... Hem repartit els treballs depèn del perfil que tingués la persona del jurat, perquè hi ha historiadors hi ha estudiants de, hi ha un estudiant de telecomunicacions, hi ha enòlegs, hi ha gent de l'àmbit més social que està treballant en l'àmbit social, hi ha professors d'institut. El requisit és que no treballin a cap dels instituts presentats.
Implicats.
I, per tant, són gent de, això, de diferent perfil i són els mateixos de l'any passat. Excepte algú que no ha pogut aquest any, però són 8 persones i que ja estan ara. I la setmana que ve ja fan la deliberació final i ja es posaran d'acord.
Encara no teniu els guanyadors?
No. La setmana que ve, em sembla que és dimarts o dimecres, que es acaba. Llavors es trobaran tots
i
posaran en comú i... Perquè, és clar, uns s'han mirat més els de part social, els altres de més de part de biologia, enologia, i, però els premis són els que són i s'han de posar d'acord.
Entenc que aneu per la tercera convocatòria.
Evidentment.
Fil a l'agulla quan la festa acabi, no? Amb ganes de seguir aquesta iniciativa.
Sí, sí, fent valoració tal com vam fer l'any passat que vam fer de la primera, retocant allò que cal i ja cap a la tercera. I també, per acabar, no? Una mica dir que aquests premis van néixer gràcies a l'empenta de l'IEP, no? Però també hem d'agrair molt a la gent que ens volen donar suport econòmic. Sense ells tampoc foren possible, no? I llavors agrair a Serveis Mèdics Penedès, perquè és la segona... Ja va participar l'any passat, ja va donar suport l'any passat i aquest any tornen a donar suport econòmic. I a PINAE, que s'incorpora com a nou col·laborador aquest any, i amb agrair la seva aposta, que així ens ho ha fet saber, decidida per la cultura, per la recerca i per la joventut. I sobretot per recerca Penedès. I que ben segur doncs, es donarà un nou impuls de cara a la tercera convocatòria.
Que serà la de la revàlida.
Serà la de la revàlida i, a més, amb la vista també posada de poder publicar part dels treballs guanyadors en unes de les publicacions que editem a l'IEP al llarg de l'any. Que això també... Pensem que també dona valor a la feina de l'alumne que sigui conegut, perquè si no, ho coneix el jurat, no? I ho coneix el seu centre educatiu, però que per divulgar-ho, ja que han estat guardonats amb uns premis, doncs poder-ho publicar pensem que és important.
Quedeu-vos amb aquesta data, divendres 13 de juny a les 7, al claustre del Sant Francesc, aquesta festa de l'IEP, durant la qual... es lliuren els premis als guanyadors d'aquesta segona edició dels Premis Penedès IEP. Teresa Sadurní, gràcies. Amb l'IEP encara ens retrobarem una última vegada per acomiadar la temporada i presentar l'estiu i alguna coseta del curs vinent, potser. Que
molt
vagi bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Las ganas de verte y pierdo la razón. Hablé de verte y verte fue bajar un escalón. Quizá deje que el destino encuentre alguna explicación. Quizá escriba estas palabras para cantarte mi versión. Cada vez que me cruzo contigo, cada vez que el blanco encuentra el negro en su camino, cada vez que empiezo y no termino, puntada sin hilo. No esperaba que esto iba a acabar siendo un castigo. Y digo, si no me arrepiento de quedarme en el arcén, si no arreglo esto que pasó del 0 al 100, si he roto los vasos para no verme vacío. No me grites, no estoy loco, solo sé qué debo hacer. Y me incomoda el silencio. No comprendo que estas letras necias no caben en el papel. Y al final me descuelgo.
He pensado que la mejor manera sea desaparecer.
Van acechando las ganas de verte.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins el Penedès en xarxa. Comencem parlant-vos de l'inici de les obres de millora de la rotonda d'accés al poble de Sant Pere Molanta. Aquest dimecres començaran les obres de millora de la seguretat viària a l'entorn de la rotonda partida situada a la carretera BV-2415 de Can Trabal i Olivella en l'accés al poble de Sant Pere Molanta. Aquestes obres, promogudes per la Diputació de Barcelona, tenen com a objectiu principal millorar la seguretat dels vianants i dels usuaris del transport públic, així com optimitzar la circulació en un punt que actualment presenta dificultats de mobilitat i també de visibilitat. L'actuació es durà a terme en dues fases. En la primera, amb una durada aproximada d'un mes, es treballarà a la part central de la calçada, fet que obligarà a desviar el trànsit cap als laterals de la rotonda. En la segona fase, amb una durada aproximada també d'un altre mes, es faran els treballs a les illetes laterals i a les zones d'accés. Busquen el Rafael, un home de Calafell que va desaparèixer ara fa 3 setmanes. Els Mossos d'Esquadra han fet una crida a la col·laboració ciutadana per localitzar aquest veí de Calafell. Els Mossos d'Esquadra busquen el Rafael, un home desaparegut a Calafell ara fa 4 setmanes. En aquest sentit, la policia catalana ha fet una crida a la ciutadania a través de les xarxes socials per trobar l'home de 61 anys i que va desaparèixer el passat diumenge 4 de maig al municipi del Baix Penedès. Qualsevol persona que l'hagi vist o que tingui alguna informació sobre la seva desaparició pot trucar al telèfon d'emergència 112. En una publicació a través de la xarxa social X, els Mossos han explicat que el desaparegut vestia un pantaló curt de xandall de color gris. En aquest sentit, la policia catalana ha informat que el Rafael té problemes de mobilitat i podria estar desorientat. Torrelavit obre 3 línies de subvencions municipals per al curs 2025-2026. L'Ajuntament de Torrelavit ha obert 3 línies de subvencions per a estudiants, famílies i persones amb dependència per al curs 2025-2026 amb l'objectiu de garantir l'equitat i l'accés als serveis educatius i socials. Per primera vegada, el consistori ofereix una línia d'ajuts específica per a joves de 16 a 24 anys que cursen estudis postobligatoris fora del municipi, amb una subvenció de fins a 200 euros per persona. Es reedita també la línia de subvencions destinada a persones majors de 65 anys o amb dependència reconeguda que es desplacen a serveis com el SEIAR, el centre de dia, el centre ocupacional o el centre especial de treball. Finalment, les famílies amb alumnes des de I3 fins a 4 d'ESO poden demanar ajuts per llibres, materials, sortides escolars i també pel casal d'estiu 2025. I la Diada Homenatge a Joan Sol ha comptat amb la participació de la Colla Castellera de Madrid. Aquest cap de setmana ha estat especial per als xicots de Vilafranca, ja que han rebut la visita de la Colla Castellera de Madrid per compartir unes jornades de germanor i intercanvi que han estat plenes de bons moments i d'activitats que han reforçat els llaços entre les dues colles. Després de compartir actes lúdics el dissabte, aquest diumenge al matí, va tenir lloc la Diada Firal Memorial Joan Sol davant de Cal Noi Noi, amb l'actuació dels xicots de Vilafranca, acompanyats de la Colla Castellera de Madrid, els bordegassos de Vilanova i els castellers de Mediona. Els xicots van obrir amb el segon 4-7 amb l'agulla de la temporada, a la primera ronda, amb bones mides i molt ferm en tot el moment. A segona ronda i després d'un intent desmuntat de 7-7, els xicots van alçar el 5-7, una construcció que la colla domina, que ja han portat a plaça 5 cops aquesta temporada i que van aprofitar per estrenar posicions a la part alta del castell. A tercera ronda van aixecar un 4-7 de mides petites per dibuixar el que serà el 4-8 en unes setmanes i que va tenir un bon control en tot moment. Els xicots es van mostrar contents amb les estrenes necessàries a pinya, tronc i pom de dalt en totes les rondes.
Penedès en xarxa.
And now... Passen 5 minuts de 11:45.
And so I face the final curtain.
El Com si tu ens esforcem en donar eines per cuidar i que brilli aquesta essència. I la nostra guia és la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Essències. Brindo el bon dia a totes les essències que tenim tots, no? Ja que ho has dit preciosament bé. Doncs bon dia, saludo a totes les essències, les essències que ens esteu escoltant i a les nostres pròpies essències. O sigui, sí, és veritat.
Essències sí. Conscients i inconscients.
Sí, conscients i inconscients. Vull dir, hi ha temes que a vegades és allò de som algú més enllà que el nostre propi cos i no estem parlant de dimensions espirituals, sinó de dimensions el que se'n diu anímica, és la percepció de que estàs conduint i diu, uix, són les meves mans, que a vegades algú li ha arribat això, a vegades no, si no et planteges qui som, si no et planteges tirar cap a dintre, a vegades no venen aquestes sensacions, però quan venen són molt xatxis. I a més hi ha una cosa que he trobat per internet, que és un xavalet jovenet, un nen, que li pregunta a un mestre que parla de qui som nosaltres realment, no?
I llavors, wow.
Sí, un nen petit que li pregunti, no? Vull dir, som el nostre cos? Diu, no, som algú més que el nostre cos, no? I el que fem és cuidar el cos, posar-lo en forma, mantenir-lo per realment poder-nos expressar, no?
Clar, és la carcassa, no?, d'alguna manera.
Exacte, i això traspassa totes les religions. Això és una sensació essencial, ja que has tret el concepte molt ben tret. És una veritat essencial. I el que fa realment que ens sentim molt més connectats amb nosaltres mateixos. I això també facilita la connexió amb els altres. Llavors, el nano li deia, és que em miro el mirall i no em reconec. Vull dir, clar, és que has de reconèixer en quan jugues, en quan et diverteixes, en quan somrius, en quan comparteixes. Aquest ets tu, perquè pregunta qui sóc jo, dic, aquest ets tu. Vull dir, quan vius, quan t'estàs movent, no sols la imatge que estàs veient en el mirall, no? M'ha semblat força interessant.
Bona reflexió.
Sí, sí, sí.
Bona reflexió per engegar. Avui volem parlar de la por a la vulnerabilitat emocional.
Sí, tema candent. Quan va començar a sortir tot el tema de la intel·ligència emocional, venia de les 7 intel·ligències, que en els nostres programes ja ho anem dient, ja ho anem reforçant,
sempre
recordem.
Sempre ens ho recordes.
Exacte, vull dir, és que són 7, lògico-matemàtica, espaial, verbal, musical, sinestèsica o kinestèsica, que és el cos en moviment, i les dues emocionals. Es va potenciar al màxim les dues emocionals, que és la intra, jo com jo amb mi, intrapersonal, i mi amb jo, el dualisme intern, el Pepito Grillo, antic, i la teva alter ego, la teva veu, acompanyant, vull dir, moderna, no? A la que realment tu li dones veu i vot i neteges una mica històrics que t'han educat i que saps que t'interessa o no t'interessa seguir endavant, que és el de prendre recursos i treballar psicològicament. I després la interpersonal, que realment és la relació amb els demés i com tu reps també la socialització o captes els demés. Es va fer molt famosa l'estructura emocional i se'n parlava molt d'emocions. Jo he donat classes a l'Escola d'Administració d'Empreses, intel·ligència emocional, i treballant amb moltes persones, a vegades ens trobem que la gent es pensava, o encara pot ser que es pensin, perquè ho he trobat, ha anat canviant, però crec que encara hi ha gent que ho pot creure, que parlar d'emocions és ser dèbil. I aleshores...
És més masculí, no, aquest pensament?
Sí, és bastant ubicat en gènere masculí. Pensar d'emocions és ser dèbil, i l'únic que succeeix és que des del gènere masculí hi ha certa dificultat en expressar les emocions, en detectar quina emoció estic sentint per poder-la expressar. I, carambes, és que quan l'expresses te la treus de sobre i tens la ment freda, mente fria, que surt amb algunes coses a televisió. Aleshores, el que no es dona en compte, m'he donat... he percebut i he vist, he pogut constatar, de que justament el conèixer, detectar, ubicar les teves emocions, les gestiones, les fas sortir perquè les emocions entren i surten, que ho hem dit molts cops també, i quan surten et queda com un estel, com una petjada, que és el que tu fas servir per entendre què ha succeït. I això et permet tenir la ment freda, la ment fresqueta, amb la capacitat de decidir com tu vols decidir, amb el que sents, amb el que penses i com vols actuar, i no de reaccionar enfront d'una provocació, enfront d'una situació, enfront d'una circumstància, i no saber com parar perquè la circumstància t'ha superat. Aleshores, he vist moltes persones que deien «Ui, les emocions, quina tonteria!» i després són els primers esclaus de les seves pròpies emocions.
Per tant, no hem de tenir por a les emocions, a ser vulnerables a causa de les emocions, però tampoc hem d'acabar sent esclaus d'aquestes emocions, no? Hem de trobar un terme mig.
Bueno, hem de senzillament ser conscients de que tens emocions.
Acceptar-les ja és el primer pas, un pas important.
Clar, la gent que nega l'emotivitat és una persona que acaba sent més feble que no pas forta.
Que no el que l'accepta d'entrada. Clar,
i a més, el mecanisme de negació, que és veritat que és més masculí que femení, però el tenim tots, i que surt a la pel·lícula Nemo, hi ha un moment en la pel·lícula Nego que hi ha diversos tiburons que fan com una roda d'antialcoholisme que diuen, jo no menjaré peixets, són els tiburons. Llavors, amb ell que l'han acollit, li diuen, ara tu, i diu, jo mai he menjat peixets. I tots li diuen, negación, perquè t'hi estàs negant, com si fos un tauró més. El que intento dir és que el que fem és dir, ai, no, a mi mai m'ha passat això. O si et passa una cosa, ho tires a l'esquena i com si no hagués passat. Això no es digereix mai. Això queda com un dubte, enquistat, saps? Com el Comecocos d'abans, que hi havia el joc aquell de nyanyanyanyan.
I tant.
Pues el tens allà petitet, i quan hi ha una situació similar en l'exterior i augmenta la pressió, aquell Comecocos petitet comença a menjar i menjar i menjar i menjar i fer-se més gran. O sigui, el tens allà darrere i és una petita bomba de rellotgeria. Aleshores, la negació no és que sigui amiga de ningú. El que és important en les emocions és reconèixer-les, identificar-les, identificar quines són, reconèixer-les quan m'estan succeint i deixar-les anar el abans possible.
S'han de deixar anar?
Sí, perquè han de sortir. Aleshores, si a tu et dona la gana d'estar-te un bon rato amb una emoció positiva, tu mateixa, tu mateix.
Una bona plorera
Exacte.
A vegades va bé, eh?
Sí, però això ja són les xetes de descompressió emocional.
D'acord.
Estaríem en un altre aspecte.
En una altra pantalla.
En el moment en què plores, reconeixes la tristor o no saps què et passa, però estàs traient. És una xeta. Aleshores, és per això, home, a veure, donar-li el cop de puny a l'altre no és el que et surti més a compte, ¿vale? Aleshores, vull dir, a vegades, jo què sé, pot ser circumstancial, però que hi ha altres formes de reaccionar, el que sí que és cert és que tens necessitat de descarregar ràbia, ¿vale? Això és l'indicador. Vull dir, no li he donat el cop de puny de pur miracle, ¿vale? Molt bé, m'he anat a casa, he agafat el coixí, li he donat de tortes al llit, ¿vale? És el més proper que tenim, ¿vale? L'altre és anar a córrer, anar a fer exercici, o agafar algú i dir, me catxo, nena, mira què m'ha passat, i uau.
I treure tot.
Treure-ho, vale? Aleshores, què estem fent? Descompressionar. Per tant, les emocions necessiten descompressió. Però és que és així de clar. Aleshores, negar que jo tinc emocions és negar la capacitat de recuperar-me i negar el meu control a la llarga. És dir, és increïble, perquè la gent es pensa que per anar més ràpid arribarà abans als jocs i el que acaba és més estressat. Per tant, si respires i corres, respires i corres, respires i fas, aguantes el que et posin. Sense canvi, si corres, no respires, però no, més i més. Arriba un punt que tens que respirar. Aleshores,
t'ofegues.
Tard o d'hora és perjudicial. Per tant, respirar, prendre't el teu temps mentre vas fent coses és una bona inversió per resistir, per aguantar, per tirar endavant. Què succeeix, doncs? Que la gent pensa que expressar el que sents és vulnerable, doncs. Doncs no.
Et fa dèbil.
Clar, expressar el que sents és allò, mira, perdona, m'estàs posant nerviosa. Clar que gastes més saliva, eh? Vull dir, torno, perdona, Sílvia, m'estàs posant nerviosa, disculpa, sé que no és la teva intenció. En tot cas, mira, ho parlem després. Això no és feblesa, això és assertivitat com una catedral i t'acabo de tallar. Si dic, ai, que m'estàs posant nerviosa, llavors és com si jo m'encogís. Ai, que m'estàs posant... No, m'estàs posant nerviosa, és veritat. O m'hi estic sentint.
S'ha de fer amb aplom.
Exacte, m'hi estic sentint, la contundència.
Sí, sí.
M'hi estic sentint. Si jo sé com em puc sentir, ho puc expressar. I això no és incorrecte. I després d'aquí anirem a altres històries, perquè a nivell de relacions, puc posar un cas, perquè d'aquí es traiem altres. Però,
vinga,
cas concret, noi, noia, la noia que se sent que descobreix que està sent maltractada psicològicament. Està posant tot el pes, està posant paciència, està dient, bueno, ell reacciona així, però deu ser perquè és així. I de cop i volta dius, no, s'està passant tres pobles amb mi, s'ha acabat.
Ella sola, fa el procés i n'és conscient?
Bueno, de fet...
O m'ajuda?
Sí, m'ajuda. Vull dir, va començar a venir en el moment en què realment començava a dir, aquí hi ha algú que no grinyola. Perquè l'altre dient, bueno, jo, ella, plantejar-li aquí això no està funcionant bé, anem a plantejar com ho fem, i ell plantejant, pues ho deixem, pues ho deixem. I l'altre, no, no, anirem a arreglar-ho. Tu has d'arreglar unes coses, jo puc arreglar unes altres. I llavors va venir, vam començar a treballar, i ella deia, dient, no, no, aquí la responsabilitat és meva per haver aguantat i ell per passar-se. Aleshores, que hem de valorar tot això, d'acord? I aleshores, ella sentava i li deia, anem a parlar. I quan ella s'acostava i li deia, anem a parlar, després d'haver tingut la santa paciència d'entendre que potser és un funcionament, i ara diré per què ho aguantava, ella també, és un funcionament que tenia, se l'aprecia, se l'estima, però estava arrossant el maltracte psicològic, jovenets, estem parlant d'una parella de 3 anys, 4 i jovenets. Aleshores, a l'altra li deia que s'estava arrossegant darrere d'ell, i ella li deia, d'arrossegar-me res? Que em va vindre i em va dir, jo estic fent això? Dic, a veure, parlem-ne. D'arrossegar-te res.
Clar, dubtes de tot, no, al final.
Clar, dic, arrossegar-te res, tu estàs posant sobre el terreny, mira, jo entenc que tu tens aquest esbiaixament, anem a parlar-ho, si ho podem arreglar, si podem valorar-ho, anem a... I no. Vull dir, ell s'enrocava i en el moment en què ella va començar a manifestar emocions, ell va començar a dir que això era vulnerabilitat, que era no sé què... Que... Llavors, ella cada vegada anava creixent més, perquè, clar, anàvem treballant psicològicament. I diu, ja no ho arreglo, això, eh? Vull dir, ho deixo anar, perquè és que ara sí que veig que m'està com... Vull dir, fastidiant, perquè jo vull intentar entendre'l, ell no. És més, en el moment en què l'altre demostra, segons ell, una mica de feblesa, llavors l'altre es creix. Aquí estem mirant els maltractaments psicològics. L'altre es creix, intenta donar... Que és ell el que és fort, no? Que ella ho vol com solucionar i que ell, que això és intolerable perquè, clar, doncs ell no ha fet res, doncs és no sé què, i dius, bueno, doncs adiós, muy buenas. Aleshores, conclusió, el que tenia problemes després era ell, evidentment, la noia va anar fluint, va anar tirant endavant, té altres parelles, inclús ha fet esport per descarregar. Per què també aguantava? Bueno, té un germà amb Asperger, té un germà que sempre ha estat cuidant d'ell, aleshores tenia els dintalls de paciència ben col·locadets en comportaments una mica fora de l'estàndard emocional. Aleshores, fins aquí podia arribar, però més no. Vull dir, les límits que sobrepassen amb ella, no. Per posar-vos aquest exemple és dir, hi ha gent que considera que quan tu estàs dient t'estimo o estàs dient vull estar amb tu, ets vulnerable. I la història és, no, perdona, si tu dius que no, tu t'ho perds. O sigui, que jo vulgui estar amb tu és una emotivitat que jo manifesto. Que tu no vulguis estar amb mi no és que jo sigui ni millor ni pitjor, sinó que no hi ha aquesta estima compartida. Per tant, sentint-ho molt, s'ho perdrà. I el més important és que jo em mereixo algú que vulgui estar amb mi igual que jo amb ell. Això és un altre tema que és important quan hi ha les trencadisses i més a l'adolescència, que tot es viu amb molta més intensitat.
Molta.
Amb moltíssima. Aleshores, no és vulnerable dir t'estimo, no és vulnerable dir vull estar aquí, no és vulnerable anar amb un amic i dir-li ei, no ens barallem. Doncs pues no sé, per què m'has ofès? A veure, calma, valorem l'amistat per sobre de tot això. No és vulnerable, és que ens fa forts.
I a l'altre segurament el descol·loques.
Totalment, totalment, perquè ja us dic, aquest noi estava completament descol·locadíssim, perquè era algo que ja hem parlat algun cop. Ell s'alimentava una mica de la forma de ser d'ella, de l'energia d'ella, del dinamisme. Ella tirava endavant, passava algo, bueno, va, seguim. I llavors, realment, va quedar sorpresa quan el va veure i diu, està fet pols. I bueno, clar, és el xulito que va de potente... com no connecta amb les seves pròpies emocions, com no connecta amb aquella part, diguéssim, positivament vulnerable que podem dir, si li vols dir així, vull dir, vulnerable, què vol dir? Doncs me'n mostro tal com sóc. Però això no és una debilitat. Vulnerable és, t'estic cobrint el que sento, però no necessàriament això és una debilitat. Això és una, com dir-te, una meravella que t'estic oferint de mi. Vull dir que no li ofereixo a tothom. Vull dir, estic dient el que penso, el que sento, el que m'agradaria compartir amb tu. No ho faig pas amb tothom. Per tant, aquesta és la meva fortalesa. El reste, el que succeeix és que si considerem que és una debilitat, i segur que els que m'esteu escoltant i les que m'esteu escoltant us ha passat en algun cop, o heu vist algú que passava, és que no dius el que sents, no sigui cas, saps?
Que surti escaldada.
Que surtis escaldat i llavors no t'atreveixes i llavors dius, després passa el temps, i si li hagués dit, i si, els i si, mireu, no cal guardar-los fins als 80 o 90 anys, que l'expectativa de vida ha augmentat. No cal guardar els i si, sinó solventa-ho.
Fes-ho.
Fes-ho.
I aviam què passa.
Clar. He acabat una relació, tinc ganes de trucar-lo. No, no el truquis. Però tens ganes de trucar-lo? Sí. Vol dir que no estàs suficient decepcionat o decepcionada. Doncs què pot passar? Pues que truquis i que t'acabis decepcionant pel tipus de resposta que et dona. Necessites això? Potser sí. Pues ala, vinga, truca. Clar, la gent et dona els consells d'una forma simpàtica, per dir-ho d'alguna forma. Els pares, els amics... Però empàtica a vegades costa. Perquè potser és veritat que per orgull dius, sí, home, ara l'has de trucar. És la vulnerabilitat.
No?
Exacte, ara l'has de trucar. Dius, a veure, què necessites tu? Perquè ara tenim un cas. No, no sé, trucar-lo, perquè és que com penso... A veure, clar, si el truco és... A veure si gira una mica i dius, bueno, jo tinc aquest sentiment. A veure, com respira l'altre. Vinga, tira, sigues valent.
Clar, és que al final és una qüestió de valentia.
Clar, sigues valent, truca. Et diran que això és...
Si t'ha de fer bé,
clar,
i ets valenta...
Exacte, et diran que això és falta d'orgull. Bueno, tu truca, per què? Perquè et donaràs de nassos amb la reacció de l'altre, i això sí, quan ho treballem això, és treballar estar preparat. Vull dir, i ser conscient del que t'importa moltíssim és connectar amb tu. Vull dir, què és el que necessites? Quedar-te amb, ai, si l'hagués trucat, a lo millor, ella està esperant que el truqui... Mira, truca. Vull dir, tu de sobre.
Surt de dubtes.
Surt de dubtes. Truca i no et contesta, o et contestarà malament, o el que sigui. I és que, clar, vale, perfecte. Doncs una mica més, uns grans més de decepció. Perquè és veritat que l'efecte, quan talles una relació, encara que siguis tu la persona que talla, deixar d'estar o estimar algú avui a no estimar-lo demà... Això no passa d'un dia a l'altre.
No funciona així.
I encara que trobis altres expectatives, no es nega que hagis estimat amb aquesta altra persona. Vull dir, el cor és molt gran, vale? Que tens que evolucionar o que et trobes més identificat amb un altre, vale? Però el que ha existit i no desapareix d'un dia per l'altre.
Per tant, no ets partidària del borrón i cuenta nueva.
Mantenir distància,
sí. No és així de fàcil.
Sí, però mantenir distància física, molts cops, sí que és necessari. Però no pots obligar que aquesta distància física et canviï el sentiment d'un dia per l'altre. Aquesta és la diferència. O sigui, dius, no, és que jo, que el veig, li giro, em recordo de quan ho fèiem, l'altre el veig feliç, fent... I jo estic donant... Llavors dius, bueno, potser sí que dirigim l'atenció cap a altres vivències socials, altra gent que et fa sentir estimat o valorat o estimada, i intercanvies, estàs devolucionant... I després, a lo millor, ja pots retrobar-te, vale? Perquè el teu tarannà està pensant en unes altres coses mentre el tarannà de l'altre no coincideix.
Per acabar, Montserrat, des de la infància hem de cultivar les emocions, no? Aquest respecte per les emocions, per fer-les valdre,
sí, mira,
reconèixer-les...
Un exemple molt important. Abans d'un nen, si li tanques l'ordinador perquè està jugant i ja li has dit una vegada, dos i tres, ho resumeixo, un cop li tanques i es posa a plorar, la mare li diu, com et sents? No sé, dic, pues jo em sento trista. I tu com et sents? Trist, també. Parlem de les emocions. Per què et sents trist? Perquè m'has tallat el joc i no sé què. Diu, pues mira, saps per què em sento trista jo? Perquè t'ho he dit una, dos i cinc vegades. I no m'has escoltat. Això és un cas real, exemples que fem servir. I llavors a mi em fa sentir molt trista i l'altre se'l mirava així, 5 anys, eh? Se'l mirava així. I tu també estàs trista? I clar... Igual que tu estàs trist perquè no pots seguir jugant. Però és que no caldria que estiguéssim tristos si ens haguéssim entès. Posem les emocions sobre la taula.
Aquest abordatge és diferent. No?
Clar, posem les emocions sobre la taula, entenem-se i resolem. Perquè un cop posades, després desapareixen i podem seguir avançant i tenim el cervell molt més fresc. El teu cervell et demana que siguis conscient per poder seguir aprenent. Res més.
I si des de la infància
t'ensenyen...
Les abordem, en parlem...
Quan arribes a adult...
Serà més fàcil que com adult...
Clar, jo sento això.
Les atomis.
Clar, jo sento això, tu no, doncs llàstima. Quina pena, vull dir, a veure, vull dir, i soluciones, i et dones compte què sents quan estàs en un lloc, i dius, bueno, doncs mira, em mantinc en distància, però sobretot no penseu que les emocions canvien. Bueno, les emocions, els sentiments. Les emocions sí que entren i surten immediata. Són els sentiments, que és un acúmul d'emocions, d'imatges, de records... Llavors s'elabora un sentiment cara a una persona. Aleshores, aquests records, els tens, no desapareixen. Hi ha un impacte emocional molt fort que fa que aquestes emocions no hagin valgut. Sí que valen. El que passa és que no t'interessa seguir amb aquella persona si després la seva actitud és una altra que et perjudica. Aleshores, tot això hi és al teu cervell. Si escrivissis un llibre, li donaries un apartat. Però el que és molt més important és la teva vida. Qualsevol persona que coneixes t'acompanya un tram de la vida. Però la teva vida és teva. Ningú es morirà per tu. I aquí no es queda ningú. Per tant, el que cal decidir és que tota situació és una experiència que ens ajuda a créixer.
És que és un final fantàstic. Acabem així avui el programa i acomiadem la Montserrat Ferraro. Moltes gràcies, cuida't.
Gràcies a vosaltres, igualment. And did it
my way.
M'he metido en este par tranquis, sabiendo que no estoy bien, con mi dosis de ansiedad y sin tranquis. Otra noche que no sé qué hacer, pido un Winston al entrar, al David se lo prende conmigo también. Hace tiempo que no estás, intento demostrarme que va todo bien.
Miles de pájaros contando otra canción, me he quitado el trabajo otra vez, encontraré uno peor. Donde pregunten por ti y me duela, no sé si alguna vez piensas en volver o ya te has olvidado de mí.
Me he metido en este pa.
Aquest dilluns toca la seva fi al Penedès en xarxa. Hem compartit 3 hores des de les 9 i fins ara i demà esperem retrobar-nos amb totes les propostes que us hem preparat. Per exemple, dedicarem el tema de la setmana a l'estiu. Passarem pel gimnàs, per la nutricionista, la depilació làser, totes aquestes qüestions tan típiques d'aquestes dates, de quan comença a fer calor i ens en recordem de que volem lluir bon aspecte. També hi haurà pantalles, hi haurà català al carrer, regalarem llibre o vinyetes. Tot això passarà demà, a partir de les 9 i 6. Que vagi bé.
Penedès en xarxa.